Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat. Tot seguit us oferim la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
I aquest estiu a Ràdio Balaguer recuperem les millors entrevistes de la temporada. Propostes de turisme de proximitat del Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Us esperem tots els divendres a les 8 del matí amb redifusió a les 8 del vespre. Doncs avui al Fent Ruta, al magazín turístic de Ràdio Balaguer, estem molt contents de saludar una gent que no paren mai. Ells són de Camarasa, bé, ja veureu que són de tot arreu, però tenen la seu central al municipi de Camarasa, al nord de la vila de Camarasa, que és l'Espai Orígens. L'Espai Orígens gestiona moltíssims espais patrimonials del municipi. Ara estic pensant en la Roca dels Bous de Llorenç, que també tenen un parc arqueològic, també fan visites a la Cova del Tabac, també fan visites guiades a la central que es va commemorar el centenari a la presa de Camarasa. Fan moltíssimes coses i, de fet, amb qui saludarem ara. Hola, Susana. Susana Vega, bon dia.
Hola, bon dia, Jaume.
Amb la Susana ja havíem parlat, perquè em sembla que, no sé si l'any passat o fa dos anys, amb les jornades europees de patrimoni que es fan cada any a l'octubre, sé que ens havíeu explicat les activitats que feu des de l'Espai Orígens. Gràcies per atendre els micròfons, Susana. La Susana és investigadora i una de les responsables de projectes de l'Espai Orígens de Camarasa, i ja hem contactat perquè hem vist que ja una mica es va reprenent l'activitat. I a nosaltres això ens agrada, perquè pràcticament no hi ha turisme, perquè encara hi ha el confinament comarcal, però veiem que els equipaments patrimonials es van reorientant, van fent activitats potser més per a les escoles i, per tant, ja van obrint les persianes. I això ens agrada molt i per això hem dit telefonem a la gent d'Espai Orígens, telefonem a la Susana que ens ho vingui a explicar. Susana, ho diem bé, això ja esteu fent coses, eh, que sí?
Exacte. Mira, tal com explicaves, a tot el que són activitats de turisme més familiar, de caps de setmana, encara està aturat, però sí que és cert que estem reprenent les activitats amb les escoles gràcies a un projecte amb el qual col·laborem, que es diu Investiga.edu, que té com a objectiu la divulgació de la ciència al públic escolar a través de projectes de geologia, arqueologia, paleontologia, medi ambient. I en el nostre cas, el que les escoles que participen, que són de la comarca de la Noguera, però també de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, a l'Urgell, el que treballen és tot el tema de l'arqueologia. Intenten conèixer algun element que tenen al seu entorn patrimonial més immediat a través de tallers experimentals per a conèixer una mica el que és la feina de l'arqueòleg.
Molt bé.
I a partir d'allà fan la seva pròpia investigació per conèixer un element patrimonial. Per exemple, l'Escola de Camarasa treballa tot el tema de la Cova del Tabac.
D'acord. És a dir, a veure si ho he entès bé. S'aprofita per donar a conèixer professions científiques, per exemple, en aquest cas l'arqueologia, als estudiants, als nens i nenes que van a les escoles, a partir d'un element patrimonial que els resulta proper, que és veí d'aquestes escoles. I, per tant, l'Escola d'Orrius de Camarasa han agafat com a element la Cova del Tabac, que és el cantó de Camarasa, i a partir d'aquí, amb el pretext de la Cova del Tabac, es dona a conèixer aquest element patrimonial, però al mateix temps, una mica abans, el que feu és ensenyar-los, explicar-los quin és l'ofici de l'arqueòleg. Ho diem bé, això, no?
Exacte. Jaume, és tal com expliques. La idea és que durant tot el curs escolar ells treballen el procés d'investigació científica entorn en aquest element patrimonial. En el cas de l'Escola de Camarasa és la Cova del Tabac, i el que fan és tot el procés que fem des de l'arqueologia, des de plantejar-se preguntes de qui va viure allà a la Cova del Tabac, conèixer la cultura material, els objectes que va deixar aquesta gent del passat allà, i la recta final és un producte en relació a l'element patrimonial que treballa.
Molt bé. Llavors, la gent, aquestes escoles que estan vinguent a l'Espai Orígens, van físicament, entenc, a la seu de l'Espai, o aneu també a visitar la Cova del Tabac, o està previst que ara de moment es treballi les aules i després s'anirà in situ a veure el jaciment? Com ho feu, això? Quin planning teniu?
És tot el procés, no? S'ha fet una primera estada a l'Escola dels Rius de Camarasa. La setmana passada ens van visitar per a conèixer de primera mà la feina d'arqueòleg a través del taller d'arqueologia, per conèixer com es fa una excavació arqueològica i quin és el procés de laboratori. Faran una altra visita a l'Espai Orígens per treballar qüestions d'estudis més concrets amb tallers experimentals i aniran finalment a la Cova del Tabac per conèixer l'entorn i veure si tot el procés que hem fet de preguntes, respostes, poden corroborar-ho.
Molt bé, és a dir, al final s'acaba tot aquest període formatiu anant in situ al propi jaciment, en aquest cas a la Cova del Tabac. Has parlat de que a part de l'Escola dos Rius de Camarasa, també hi participen en aquest programa Investiga Punedu, hi participen escoles d'altres llocs dels Prepirineus, dels Pirineus, del territori Montsec, suposo que Camarasa és l'únic, però em sembla que has comentat també alguna cosa de la Conca de Tremp, del Pallars, de la Ribagorça.
Sí, per exemple, que passaran per a l'Espai Orígens, perquè hi ha més escoles que treballen altres aspectes no vinculats amb l'arqueologia, però primer l'Escola Ribagorçana, l'Escola Àngel Hassabi de Sort, que també treballen temes d'arqueologia, i vindran al nostre centre a fer activitats relacionades amb l'arqueologia.
Molt bé, però de totes maneres l'escola de Sort i aquesta escola Ribagorçana entenc que és de Pont de Suert, entenc que aquestes dues escoles ja tenen elements patrimonials propers a la seva escola, però tot i així també també vindran a Camarasa.
Sí, ells treballen elements patrimonials del seu entorn més immediat, però els tallers per aprendre la feina, el procés d'investigació, ho faran a l'Espai Orígens.
Molt bé. Entenc que de moment el parc arqueològic que gestioneu a Llorenç, a Sant Llorenç de Montgai, encara està tancat, i que la Roca dels Bous també encara no s'estan fent visites. Suposo que ja hi ha ganes de que a poc es reprengui la normalitat, Susana.
Bueno, sí, ja toca. Bueno, esperem que la situació sanitària millori i permeti que hi hagi més moviment. Nosaltres no hem tancat el centre, però òbviament els confinaments municipals, comarcals, fa que el flux de visitants sigui gairebé
molt petit, molt petit. Doncs ja ho veieu, avui una mica es pot fer poc turisme, però tot i així els equipaments patrimonials de la comarca es van reinventant i avui hem tingut el plaer de parlar amb la Susana Vega. Ella és investigadora i una de les referents de l'Espai Orígens de Camarasa. És un element de dinamització patrimonial del municipi de Camarasa que gestionen tots els equipaments del municipi. I bueno, de moment tenen la majoria d'elements patrimonials amb molt poca afluència de turistes pròpiament dits, però el que han fet és aprofitar que ja s'han permès les activitats escolars fora de les comarques per a atansar també el patrimoni no només a les escoles de Camarasa sinó també a les escoles de la resta de les Terres de Ponent i del Prepirineu, en aquest cas amb escoles del Pallars i de la Ribagorça. Moltíssimes gràcies, Susana. Ja saps que teniu, quan reprengueu l'activitat a l'Espai Orígens, teniu els micròfons de Ràdio Balaguer a la vostra disposició i a veure si a poc tot plegat es va tornant a normalitzar. Una forta abraçada.
Perfecte. Igualment, Jaume.
Fem ruta.
Us estem oferint la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
La nostra comarca és un territori de congosts. Estàs d'acord amb aquesta declaració, Jaume, o no?
Home, i tant. I, de fet, el Messi de l'excursionisme català és el congost, jo crec, de Mont-rebei, que és el number one de l'excursionisme de Catalunya, el tenim a la comarca, bueno, el límit entre la nostra comarca, el Pallars i la Ribagorça, però al tanto, perquè hi ha d'altres congostos que s'estan començant a posar de moda, Nil?
Sí? Com quin?
Pues mira, per exemple, aquest mes passat, la revista del Patronat de Turisme de la Diputació porta entre un dels reportatges centrals un reportatge dedicat al congost de Mu, que fins ara era gran desconegut, però que a poc, li va seguint la petjada al number one per ser aviat en number two, eh?
Doncs perfecte. Aquesta ruta, el fent camí, el fem a Congost Demo. Al fent camí us proposem ni més ni menys que una ruta pel Congost Demo. Un recorregut de 13 quilòmetres de distància, 400 metres de desnivell i unes 4 hores entre l'anada i la tornada. És un circuit lineal, així que podem escurçar el recorregut en tot moment. A un parell de quilòmetres de Camarasa, per la carretera C13 en direcció al Doll, es troba el Pont del Pastor, que creua el riu Segre. Allà hi ha un petit aparcament on deixarem el cotxe. Des d'aquest punt s'inicia un accés asfaltat per als vianants d'uns 2 quilòmetres fins a arribar a l'aiguabarreig del Segre i la Noguera Pallaresa. A l'esquerra deixarem la imponent presa de Camarasa, però nosaltres ens dirigirem al petit salt d'aigua que hi ha a la dreta. Seguirem la passarel·la elevada sobre el riu Segre i tot just quan acabem de creuar-la, a mà dreta trobarem un indicador cap a l'ermita de Sant Jordi. Nosaltres, però, seguirem en direcció a Alòs de Balaguer. Uns metres més enllà creuarem el pont d'en Jan de Fusta i més tard començarem a ascendir progressivament i en zig-zag. Allunyant-nos del riu Segre, podem gaudir d'unes fantàstiques vistes del Congost de Mu. Just després trobarem una bifurcació cap al mirador de Penauba, però nosaltres continuarem a mà dreta cap a Alòs de Balaguer i la Font de l'Espadella. Tot el desnivell que hem guanyat, ara el començarem a perdre. Continuarem fins a arribar de nou a l'altra passarel·la de ferro penjada de la roca. En aquest cas, el sòl no és metàl·lic, sinó de planxes cimentades. Continuarem la pista fins a arribar a la Font de l'Espadella, on trobarem una àrea de pícnic amb unes taules. Si continuem 2,5 km per la pista, arribarem a la Font del Pont, on acaba la ruta, al poble d'Alòs de Balaguer. Ens podem acostar fins al poble d'Alòs de Balaguer i veure o visitar el seu castell en ruïnes, que en parlarem més tard. Un cop arribats aquí, ja sols queda desfer tot el camí de nou fins a arribar al punt d'inici. Pel que fa a la flora i la fauna de l'indret, cal recordar que és una reserva de fauna salvatge que pretén garantir la conservació de la biodiversitat de l'aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. A les escletxes de les parets, on toca el sol, s'amaguen plantes rupícoles de tota mena, el te de roca, el poniol o l'orella d'os. Si aixequem la vista al cel, veurem aus rapinyaires que volen en cercles, àguiles cuabarrades o daurades, aufranys, arpelles, falcons, trencalossos... També hi ha ducs, perdius, ratpenats o picots negres. Ja ho veieu, una ruta que té de tot, paisatges imponents, flora, fauna i un riu que travessa les muntanyes.
Com ens acaba d'explicar el Nil, la ruta del Congost de Mu unís les viles de Camarasa i d'Alòs de Balaguer, dos poblacions amb un ric i variat conjunt d'elements patrimonials. I tot un territori, el dels Aspres, vora el riu Segre, d'una gran riquesa biològica, paisatgística i geològica. Pel que fa als dos nuclis, a Alòs de Balaguer destaquen les restes de l'antic castell d'Alòs, un palau d'origen andalusí, però ampliat pels comtes d'Urgell. Tampoc podem deixar d'anomenar l'església de Sant Feliu, d'origen romànic i que conserva al seu interior dos retaules gòtics. Al municipi d'Alòs també hi ha restes prehistòriques, entre les que volem destacar les pintures rupestres de les Aparets, a més de nombroses rutes amb BTT i senderisme. Si anem cap a la vila de Camarasa, tot el conjunt històric és d'origen medieval i és força interessant, destacant l'església vella i el castell d'origen medieval, igual que el pont trencat. D'època més moderna hi trobem el Pou de Gel, l'església parroquial o el molí d'oli, o el fortí d'època dels carlins. També són importants els espais de memòria vinculats a la batalla del Segre. Sense oblidar llocs de batalla com les trinxeres del Merengue, la vila de Camarasa té un itinerari senyalitzat pel que fa als espais de memòria que permet fer una ruta autoguiada anant resseguint els diferents punts. Però avui ens volíem centrar en la presa de Camarasa, un equipament industrial de primer ordre del que hem commemorat el centenari. És un pantà de 20 quilòmetres que s'estén per la part baixa del riu Noguera-Ribagorçana, des de la zona de la Font de les Bagasses, gairebé a tocar del Montsec, fins a la desembocadura d'aquest riu amb el Segre. La gent de l'Espai Orígens han començat a oferir visites guiades a la central de Camarasa, que es va construir per part de la canadenca ara fa 100 anys a partir del 1917. Una construcció no absent de lluites sindicals i que, de fet, va donar inici a la vaga que acabaria comportant un dels guanys més importants de la història del moviment obrer català, la jornada laboral de 8 hores. Si comenceu la ruta del Congost de Mu, des de Camarasa, deixant el vehicle als peus de la central, no deixeu de gaudir de les imponents vistes que ofereix la central des de l'exterior, des d'aquest punt del riu. Un edifici monumental i de considerables dimensions que ofereix visites guiades, com hem explicat, i que des d'aquí us volem recomanar. Molt bon camí i molt bona ruta.
Us estem oferint la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
I ara el Fent Ruta, amb on anem fins a la zona de Ponts, fins al mig Segre, per saludar el Francesc Alcázar. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
El Francesc Alcázar és guia naturista i és un dels màxims responsables de Birding Lleida Expedicions. No sé si ho
sí,
diem
correcte.
Bé. Birding Lleida Expedicions. Francesc, què és això de Birding Lleida Expedicions?
Doncs això de Birding Lleida Expedicions és una agència de viatges que toquem diferents vessants. Una és com a agència de viatges, els viatges clàssics,
Sí.
Però bueno, li donem un enfocament una mica més diferent, uns viatges més singulars. Però després tenim l'altra vessant, que potser és la que més ara ens ocupa, que és més la de sortides, activitat i coses per lo que és el nostre territori de les comarques de Ponent.
Exacte. Per tant, una mica...
Que és l'altra vessant que toquem.
Per tant, feu les dues coses. Per un costat, enviar la gent d'aquí lluny, però després
exacte.
També la gent que venen de lluny, que vinguin aquí, organitzar-los i coses aquí, no? Una mica és això.
Exacte, sí. Ara estem treballant perquè gent de lluny, que és la que també ens interessa, pues, a part de lo que seria la gent que pugui haver per Catalunya, pues, bueno, estrangers que puguin vindre cap aquí. Estem treballant amb això, el que passa és que, clar, ara amb el tema de la pandèmia i la Covid, pues, hem estat ben bé, portem un any i mig parat i tot això s'ha pues, endarrerit molt, perquè també hi ha una miqueta la incertidumbre de com anirà tot aquest tema de la pandèmia.
Molt
però,
bé.
Bueno, hi estem treballant i no hem perdut la il·lusió de que tornem a la normalitat, com tothom volem.
Molt bé. El Francesc Alcázar em sembla que està fincat a la zona del Segre Mitjà, però això de Birding Lleida Expedicions, la seu la teniu a Agramunt?
Sí, a Agramunt, sí, allà la tenim l'oficina.
I aleshores, quan organitzeu activitats perquè la gent de lluny vinguin cap aquí, quina mena d'activitats organitzeu? Què és, d'observació d'animals, d'ocells?
Bueno, tot i que pel nom pugui donar confusió que és principalment ocells, perquè el nom és Birding, perquè van ser els nostres orígens, no necessàriament tot és ocells, és a dir, parlant de lo que seria el nostre territori, pues tenim moltes més recursos i moltes més opcions per poder gaudir. Tenim patrimoni, tenim monuments, tenim gastronomia, tenim un bon vi, és a dir, tenim moltes altres coses que també podem ensenyar a la gent a gaudir, a part dels ocells i la natura i la fauna.
I per tant, entenc que vosaltres, com a Birding Lleida Expedicions, el que feu és muntar packs de gent de fora que vinguin aquí uns dies, on combineu tots aquests atractius. Per tant, combinar atractius patrimonials, gastronòmics i naturals. Una mica és això, no?
Correcte, que coneguin el nostre territori.
Molt bé.
Sí. Tenim altres, com a agència, pues, tenim altres que col·laboren amb nosaltres, tenim guies, tenim allotjaments, que, bueno, que són els que també es poden proporcionar serveis per poder muntar aquests paquets turístics.
Clar. En aquests paquets turístics que feu, entenc que per la vostra essència una mica la base és el patrimoni natural. Quins
sí,
són
la base.
Exacte. Quins són els elements més singulars a nivell de natura, a nivell de fauna i de flora aquí a la comarca?
Ui, tenim molta, Pensa que som aquí a la Noguera, la comarca més gran de Catalunya, i pues, bueno, això ens pot donar molta avantatge. I els ecosistemes que tenim aquí a la comarca són molt varis. Tenim des de lo que serien els ecosistemes dels secans,
sí,
a lo que és tot el Prepirineu i tot el tema de medi aquàtic, tant pel riu com els embassaments i pantans que puguem tenir. Aleshores, això dona molta diversitat d'espècies i de paisatges i ecosistemes per gaudir.
Per tant, podríem dir que som una comarca que concentra tres grans ecosistemes. Has dit els de secals, els esteparis, els de secans.
Exacte, els de secans, els esteparis, sí.
El segon seria potser els aquàtics, al voltant del riu Segre, però dels altres també dels embassaments. I,
sí.
I un tercer m'has dit de la zona del Prepirineu, potser estaríem parlant del Montsec, no?
El que seria Montsec i zones limítrofes.
Aleshores...
El que seria mitja muntanya.
Clar. Pels nostres oients, pels que no som especialistes en natura, jo ara, Francesc, et demanaré un favor. Que de cadascun d'aquests tres ecosistemes
sí,
ens expliquis potser quin és un animal el més característic, més singular. Doncs mira, el secà, el que hi trobem bàsicament, o el més singular,
sí,
o el que per la gent venen a veure és aquest.
Mira, jo per lo que seria dels secans, et diria un, sens dubte, amb aquest no dubtaria, que seria el rei dels secans, que li dic jo, i és molt desconegut, i molta gent d'aquí del territori no el coneix, i en canvi molta gent de fora ve precisament aquí a veure'l, que és el sisó.
El sisó.
El sisó és una mica més gran que una perdiu, i ara, per exemple, el període de lo que seria abril i una miqueta maig és quan està en el període nupcial i el mascle està saltant i fa uns salts molt macos i és molt espectacular.
O sigui, aquells salts que fa el sisó mascle per atraure les femelles és justament ara?
Sí, ara aquests dies es pot gaudir. L'únic que, clar, és una espècie protegida i hi ha uns requisits i uns requeriments per veure'l, per no molestar-lo i no interferir en la seva època reproductiva.
Molt bé.
Però, bueno, si dona la circumstància que el pots gaudir i el pots veure, bueno, és un encant, és per disfrutar de la natura i d'una espècie que tenim aquí i que, bueno, no se li ha donat la importància que realment tenim amb aquesta espècie aquí a Lleida.
Molt bé.
Pensa que a nivell de Catalunya, les comarques de Ponent són les que tenen més aquesta espècie, i entre Noguera i Urgell és on es concentren principalment.
El sisó,
I dintre de lo que és la península Ibèrica també estem en un dels punts on hi ha més concentració de sisons, dintre de tota la península, és a dir, que estem en amb un hàndicap molt important amb el sisó.
Molt bé. Entenc que sobretot és la serra de Bellmunt-Almenara i cap a Cubells i tota aquesta zona, no?
Sí, principalment és Bellmunt-Almenara, però bueno, també en alguns altres punts es pot trobar, però principalment estaríem parlant d'aquí, de la serra Bellmunt-Almenara.
Hem comentat d'aquest primer ecosistema, que són els secans, d'ecosistema aquàtic, no sé, ara a mi em ve al cap l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, però segur que al voltant del Segre hi haurà d'altres llocs. Quin seria potser la fauna més característica dels ecosistemes aquàtics?
Bueno, els ecosistemes aquàtics, clar, aquí a Ponent tenim l'Estany d'Ivars,
sí,
que clar, és el hàndicap, però bueno, moltes de les espècies que podríem trobar a l'Estany d'Ivars les podem trobar també perfectament aquí a el que seria tot el riu Segre i l'embassament de Sant Llorenç de Montgai. I podem trobar arpelles, els cabussons, els vermells pescaires, i ara aviat ja començarem a observar l'agró roig, que també és molt, molt maco i molt espectacular de veure.
Molt bé. I per acabar, el tercer ecosistema que ens has comentat, així amb el que la comarca també són molt potents, has dit el tema del Prepirineu?
Sí, correcte.
Entenc que això és una mica el tema de boscos?
Sí, boscos i després també el que és la zona del Montsec.
Molt bé, i aquí potser quins serien els animals més característics?
Bueno, si parlem de lo que seria pròpiament el Montsec i una miqueta als seus voltants, pues estaríem parlant de les grans rapinyaires, començant pel voltor comú, i després també podem trobar aufrans, moltes àguiles, bueno, diferents espècies d'àguiles, i també que el tenim aquí, que és un dels reis de la fauna, és el trencalós. No és que tinguem moltes parelles, però bueno, alguna parella de trencalós també les tenim per aquí, pel Montsec.
Perfecte.
I amb el que és, aleshores, ja més una miqueta més boscós, que ja és també Prepirineu, doncs clar, tota és una fauna diferent, però el que sí que estem trobant és que cada vegada estem trobant més espècies, sobretot d'ungulats, com per exemple cérvols, ja se'n comencen a veure alguns per aquestes zones. I així trenquem una miqueta el mite de que els cérvols només estan a la muntanya, al Bumor, doncs per aquí també es poden observar, ja es comencen a observar algun exemplar.
Cérvols no és el mateix que cabirols, eh?
No, són diferents, si semblen, però bueno, el cérvol és més gran, les banyes són més grosses, bueno, té una altra fisonomia.
Molt bé.
I el cabirol, doncs, bueno, aquest el podem veure tot l'any i amb molts més nombres d'exemplars.
El Francesc l'hem contactat perquè el diumenge 16 de maig a la Baronia de Rialb s'organitza una activitat, una ruta d'espais naturals que em sembla que està centrada en aquest radi ecosistema que ens has explicat, que seria el dels boscos, que és així, Francesc?
Exacte. Sí, aquesta sortida és el 16 de maig, l'organitzem conjuntament amb la Baronia de Rialb, amb l'Oficina de Turisme, i la centrem en un dels potencials que té la Baronia de Rialb, que sí que també té diferents àmbits d'ecosistemes, com pot ser el del riu Segre i una part de Prepirineu, però ho centrarem en els boscos per l'extensió que té boscosa la Baronia de Rialb.
Aleshores, entenc que entre la fauna que es veurà en aquesta ruta, han parlat de cabirols.
El que és l'observació de fauna, no sempre que es fa una sortida, es pot garantitzar que es puguin veure la, la fauna.
Clar.
Perquè, clar, això requereix a vegades ser molt d'hora als llocs o cap al vespre, grups reduïts per evitar fer sorolls, és a dir, s'ha de fer en unes certes condicions. Aleshores, no sempre es poden veure i potser tenim sort i veiem alguna cosa. De totes maneres, la nostra filosofia no es tracta de veure en si, si es pot l'animal i tenir-lo present, que el puguem veure, però sí conèixer el seu ambient, el seu ecosistema, perquè el podem trobar aquí i no en un altre lloc, en un altre indret, i això és el que expliquem. És a dir, nosaltres, a part d'observar, el que fem és explicar el territori, els ecosistemes i l'entorn. De la mateixa manera que es pot fer una visita guiada a un monument, a una església, a una catedral, també podem explicar els ecosistemes. Aleshores, ens enfocarem també a explicar el perquè de les coses, a seguir rastres, a si trobem una petjada i mirar de saber de quina espècie és i per què està en aquest lloc i no en un altre. Aleshores interpretarem la natura a mesura que l'anem trepitjant i l'anem coneguent i l'anem veient.
Perquè entenc que aquests animals deixen rastre. Tu ara ho dius, les petjades, els excrements, per tant, fins i tot de vegades, sense veure l'animal en si, podem descobrir la presència d'aquest animal, no?
Sí, podem saber que hi ha la presència de... Pues de segons quina espècie d'au, perquè hi ha un niu o un picot ha deixat un forat en un arbre o els excrements o un cau, aleshores tot això ens pot indicar. O a vegades pots trobar quatre plomes escampades pel camí, això indicaria que bueno, hi ha hagut una presa i un depredador.
Clar.
I intentar saber qui són i per què s'ha produït... aquesta captura en aquest lloc en concret i per què no en un altre.
Gràcies, Francesc. Que vagi molt bé, que sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'entrevista.
Fem ruta.
Us estem oferint la redifusió de continguts d'un programa del Fem Ruta emès durant la temporada.
Al Fent Camí d'avui us proposem una senzilla passejada per la serra de Mont-roig, tot visitant l'ermita de Montalegre i l'església i el castell de Santa Margarida de Privà, dos punts d'interès força propers i molt diferenciats. Santa Margarida de Privà destaca per la seva riquesa patrimonial i l'ermita de Montalegre és un dels punts d'interès paisatgístics de la nostra comarca.
A Montalegre s'hi pot accedir des de diversos llocs i podem arribar des de Sant Llorenç de Montgai, seguint el barranc de l'Isard, també des del Coll de la Porta, seguint la carena de la Serra del Mont-roig o des de Vilanova de la Sal. En aquest cas, sortirem des de les Fontanelles, una font situada a poc més de 2 quilòmetres de Vilanova de la Sal. I podrem accedir a peu o amb cotxe seguint una pista on podrem deixar el cotxe just al peu de la muntanya.
A les Fontanelles agafarem el corriol que surt de darrere de la font i que va ascendint entre garrics pel ponent de la serra. En alguns trams creuarem la pista i finalment arribarem al capdamunt, a l'ermita de Montalegre.
Des de dalt podrem gaudir del que per molta gent és el mirador de la Noguera. Tindrem una vista panoràmica del pantà de Sant Llorenç, Vilanova de la Sal i la plana de Lleida. I si girem la vista, al fons ens queda el Montsec i veurem apuntar alguns dels cims del Pirineu.
A partir d'aquí podríem resseguir la carena de la Serra del Mont-roig fins a arribar al punt més alt, la Pala Alta, o passat aquest, el Coll de Porta. Nosaltres, però, optem per desfer el camí que hem seguit i retornar a les Fontanelles pel sender que baixa per la falda de la serra.
Si encara no n'hi ha prou, podrem anar a Santa Margarida de Privà. Si arriba des de Vilanova de la Sal, caminant uns 30 minuts, o des de les Fontanelles, seguint el desviament a l'esquerra, a poc més de 15 minuts caminant.
Un cop tornem a ser a les Fontanelles, seguirem un camí ben marcat que ens portarà fins al Puig de Privà, al costat del barranc de Ribera, on visitarem les restes de Santa Margarida de Privà i el castell de Privà.
L'església de Santa Margarida de Privà és una església medieval d'uns 800 anys, de transició del romànic al gòtic. Tot i trobar-se en estat ruïnós des de fa segles, encara són visibles alguns elements arquitectònics que són testimoni de la importància d'aquest monument. Un d'aquests elements és la porta d'entrada, que presenta quatre arcs de mig punt amb una rica decoració. També són visibles les escales de caragol d'accés al campanar, de planta rectangular i amb bona part derruït. També criden l'atenció d'altres petits detalls com els senyals dels picapedrers o bé les restes de la volta de canó apuntada, que tot i trobar-se derruïdes, encara aguanten la volta en un punt. A la nau també resten les columnes adossades i una de les petites capelles laterals amb un arc apuntat. Tot el conjunt està envoltat de vegetació en plena natura, fet que li conferix un aire molt singular i alhora permet explicar on estava situada l'antiga vila de Privà, existent ja en època andalusina i que durant l'època feudal seria substituïda per la Vilanova de Privà, avui coneguda com Vilanova de la Sal. De fet, de tornada de Montalegre o de Privà, us animem a visitar els salins que li donen l'actual nom de Vilanova de la Sal, que han estat recuperats i en els que es fan visites amb inscripció prèvia per part de l'Associació de Lleure Formatiu Escalfor. Un cop arribats a Vilanova de la Sal, no deixeu de visitar el propi nucli, una antiga vila closa d'origen medieval que encara conserva algun dels portals originals. A l'entorn de Vilanova hi ha encara dues edificacions religioses que us volem destacar. La primera, l'església de Santa Maria, de Vilanova de la Sal, una església tardoromànica, a damunt de la qual s'hi havia construït una església neoclàssica de la que ens ha arribat el campanar. La segona, l'ermita del Sant Cap, situada a mig quilòmetre al sud de la vila, una ermita troglodítica excavada a la roca. Ja ho veieu, un pack avui que combina senderisme, unes fantàstiques vistes des del Montroig, un patrimoni cultural d'origen medieval i el patrimoni industrial que constitueixen els salins. Gaudiu de la proposta i molt bon camí.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.
I aquest estiu a Ràdio Balaguer recuperem les millors entrevistes de la temporada. Propostes de turisme de proximitat del Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Us esperem tots els divendres a les 8 del matí amb redifusió a les 8 del vespre.
Us hem ofert la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada. Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.